Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sabeu qui són les No ho faré benistes? Doncs elles són les protagonistes d'un llibre imprescindible. Preneu nota, No lo haré bien, si elles són les No ho faré benistes. Aquelles dones que senten a parlar de la síndrome de la impostora i pensen, aquesta sóc jo. Les que dubten d'elles mateixes. Les mateixes que, tot i tenir moltíssims superpoders, voldrien tenir el de la invisibilitat. Totes elles tenen en comú el perfeccionisme i l'autoexigència. Segurament que en algun moment de la seva vida doncs varen creure's que podrien ser bones professionals, que podrien ser bones mares i estar sempre estupendes amb majúscules. Sí, sí, s'ho varen creure fins que es varen adonar que aquest combo és tota una estafa. Clar, són dones que tenen por de fer-ho malament, però si ho fan bé, doncs això que passa, que se n'obliden. I fins i tot tenen una mena de manaments. I un dels més importants és aquest. No destacaràs. Emma Vallespinós, periodista i autora de No lo haré bien, cómo aprendimos las mujeres a no confiar en nosotras mismas. Déu-n'hi-do, aquestes no ho faré benistes, les que creuen que mai ho faran prou bé. Això és esgotador, ser una impostora. Emma, què tal, com
és
estàs?
Esgotador.
Uf, mare meva.
Bon dia.
Bon
Molt
dia.
Ben triada, la música.
Explica'ns el perquè d'aquesta cançó de Nirvana.
Mira, jo quan vaig començar a escoltar, no, aquesta veu que em deia Emma no ho faràs bé, Emma no ho facis, Emma no aixequis la mà, va ser una classe d'institut amb 14-15 anys. En aquella època la meva banda sonora sempre era Nirvana i va ser llavors quan vaig començar a sentir-me així, no? I jo llavors no sabia el que era i durant molts anys no ho he sabut.
Uau, i mira, fem una cosa, comencem pel principi,
sí.
Emma. Primer de tot, gràcies per aquest llibre.
A tu, per llegir-lo.
Una meravella que ens ajuda a entendre moltes coses. Tu ets periodista i, de fet, aquest
sí.
és el teu primer llibre. Tu com vas decidir que havies justament d'escriure'l, no? Com hi vas arribar?
Doncs mira, el primer és el que t'explicava, no? Que jo quan vaig començar a escoltar parlar del síndrome de l'impostor i especialment del síndrome de la impostora, em vaig sentir molt alleujada, no? Perquè vaig pensar, vale, això té una explicació, això té un nom, no és una cosa teva, no? Durant molts anys, però quan et dic molts són molts, vaig pensar que era una qüestió de la meva personalitat, una mena de tara personal, no? Que explicava el perquè jo em sentia tan malament a l'hora d'exposar-me, no? A l'hora de parlar en públic, a l'hora de, bueno, oportunitats laborals, que acabava dient que no perquè trobava que me la jugava massa, no? Llavors, això va ser el primer punt. Llavors, un dia, parlant amb el que seria el meu futur editor, vam quedar per parlar de novetats editorials, perquè jo em dedico a, sobretot al periodisme de llibres i cultural, em va comentar que ell, bueno, publicarien de cara a la primavera a una autora que jo seguia moltíssim per les xarxes i que ella, doncs, havia entregat ja el manuscrit, ells li havien dit que era fantàstic i que des de llavors, que ja feia dues setmanes, ella sentia un tic a l'ull, no? Tenia un tic nerviós, i jo li vaig dir, és que ho entenc perfecte, no? Perquè tanta por fa no fer-ho bé com fer-ho tan bé que tens moltíssimes expectatives al teu voltant i sents que a partir de llavors no pots baixar el llistó, no? En aquella cara que em va fer ell, no? En aquella incredulitat de dir, sí. Perdona, què m'estàs explicant? Va ser... Sí, va ser l'origen del llibre, perquè vaig pensar, ho entenc perfecte i és un tema que m'interessa molt i que porto molts anys donant-hi voltes, no? Aquell va ser la llavor del llibre i després, jo sempre ho dic, per mi ha sigut un llibre important, però molt important per mi, no? Perquè m'ha permès i m'ha obligat a fer una reflexió, a obrir els ulls, a buscar una explicació i fer una panoràmica que m'ha sigut molt útil, la veritat, i m'ha donat això, molt alleujament, no?
Molt alleujament.
Personal.
Mira, tot i enfadar-nos,
sí.
perquè ens hem enfadat
vale.
llegint el llibre.
És l'objectiu.
ens hem passat la mar de bé.
Que bé.
no hem parat de prendre notes d'infinitat de llibres, sèries, cançons, sí, que van apareixent i que ara volen, sí, llegir, veure i escoltar tot. Tu tens una, sí, memòria prodigiosa o has anat prenent notes i a mesura que anaves llegint, doncs, veient ho pensaves, sí, no sé... Tot això pel llibre.
Sí, tinc una foto a la galeria del mòbil del procés d'escriptura, que tinc tota la... Bueno, li direm despatx, però és una habitació que serveix una mica per tot, on l'he escrit tot el terra ple de llibres, no? Perquè vaig entrar en una mena de radar constant i llavors, doncs, era anar anotant tot allò que pensava, ostres, això em servirà, això és important per explicar això altre, no? I sobretot, llegeixo moltíssim per feina i també per plaer, i durant tots aquests mesos llarguíssims d'escriptura, doncs tinc els llibres plens, no? de les inicials del títol, perquè anava veient coses i anava anotant i anava veient que allò m'era molt pertinent per parlar-ne després.
Sí. De fet, anirà sortint en aquesta entrevista a Emma Vallespinós, periodista i autora del llibre No lo haré bien. Dèiem que ens hem enfadat moltíssim llegint el teu, sí, llibre, Emma, perquè des d'un principi tu deixes clar que això no és un llibre d'autoajuda, però
no ho és.
Que el
no,
que
no.
hi trobarem, Emma, són motius per enfadar-nos. Val?
Clar, és, sí.
I clar, no, sí, sí. El que et volíem preguntar és justament això. Per canviar, sí, les coses, cal passar per aquesta fase? O sigui, adonar-nos del que està passant i enfadar-nos per poder revelar-nos i que tot canviï?
És essencial, sí, és essencial. Perquè és això que dius, no tinc 10 trucs màgics ni tan sols una recepta, no?, per deixar de sentir aquesta veu terrible, però crec que el que ens pot obrir els ulls, el que ens pot fer que canviem d'actitud, perquè al final, si esperem que vingui el valor o la seguretat o la comoditat de fer les coses com voldríem sentir-les, no apareixerà, no? I després, quan tu n'ets conscient, que és una cosa estructural, que és una cosa que ens passa a moltíssimes dones, però que tant fa que siguin joves i estiguin començant la seva carrera, perquè també els hi passa a dones molt veteranes, amb llocs de molta responsabilitat, no?, amb despatxos i que mai pensaries, elles ho senten, és perquè passa alguna cosa que ens afecta a totes, no? I aquesta cosa és com la societat ens ha ensenyat que nosaltres érem, doncs, la lletra petita, no?, convidades, que nosaltres no estàvem destinades ni a manar, ni a tenir llocs de poder i que aquell no era el nostre lloc. Quan nosaltres hem arribat a un moment en què havíem d'ocupar aquests rols, és quan ens ha aparegut tota aquesta inseguretat, no? Perquè no ens corresponia, diguéssim. Hem estat obrint portes i fent coses que no les han fet mai o mai les hem vist. I com que no les havíem vist, creiem que no podíem aspirar a elles, no? I per això aquesta generació, de moltes generacions diferents, però que estem coincidint ara, el sentim tant, aquesta sensació de no fer-ho bé.
De no fer-ho bé. Mira, de fet, el primer capítol del llibre el dediques a l'autoboicot, sí, no? Amb aquest i sí, no? I sí, que sempre van seguits d'errors, Emma, també de desastres. Clar, sí. És curiós, no?, que no se'ns acut pensar, i si ho fes de meravella?
Clar, sí, és que som una fàbrica d'ICIs, eh? O sigui, abans de qualsevol cosa que ens obligarà a exposar-nos, si al final no tenim cap opció a dir que no, perquè aquesta és l'altra, no? Buscar mil excuses per evitar-ho, doncs això, sentim tot el pitjor que pugui passar, passa pel nostre cap, no? Jo comento en el llibre que vaig, un cop havia de fer una cosa en públic que m'imposava molt i que no tenia opció de repetir, perquè era un directe, i en aquell moment vaig comentar amb un company, a tu no et passa? A tu no sents que totes aquestes pors, em deia, jo tinc por de quedar-me sense temps o que hi hagi algun tipus d'error tècnic, però el que depèn de mi, a mi no em fa por. I clar, per mi va ser com, perdona? O sigui, el que no depèn de tu, a mi justament tota la vida el que m'ha fet por és el que depèn de mi, el que depèn dels altres, penso automàticament que ho faran bé, no? Però ja és això, és que aquestes pors, aquesta inseguretat, no?, es tradueix en aquest pànic terrible, a l'error, hi ha una inseguretat, doncs, que ho inunda tot, no?, i que fins i tot aquelles coses que sabem podem arribar a dubtar.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace, and the norms and notions of what just is isn't always just is.
Bé, l'estem escoltant. L'has identificat, no, Emma? A l'Amanda Gorman, no? Què significa aquestes paraules de l'Amanda Gorman?
Clar, l'Amanda Gorman està al llibre també, perquè va mantenir una conversa amb la Michelle Obama i les dues parlaven de que sentien aquest síndrome de la impostora, no? Aquesta por a no acabar-ho de fer-ho bé, a preguntar-se per què elles o per què elles estan ocupant aquest lloc, o tenir aquesta por de dir, mare meva, faré el ridícul, sóc un bluff i tothom ho sabrà en algun moment, no? Jo en el llibre ho comento, els hi passa a moltíssimes dones que per nosaltres són un referent, no? L'Amanda Gorman, com pots pensar que ella ho pot sentir? I això, en algun moment, ens podria servir una mica com de consol. I jo crec que no hem de caure en aquest consol, no? El pensar que dones objectivament brillants, objectivament intel·ligents i talentoses ho senten, ens pot portar a pensar, bueno, doncs mira, és una cosa que va, no? Va en el càrrec. I jo crec que no, que justament hem de pensar, doncs, s'ha acabat, no? O sigui, això de mal de molts, consol de tontos, s'ha acabat. No, sí. No volem aquest consol. Nosaltres volem fer-ho i volem deixar de sentir-ho, no? Volem fer-ho i volem aspirar a estar còmodes, no? I a no estar-nos qüestionant si jo ho mereixo, per què jo, per què ara, què diran... És que aquestes preguntes ens les hem de treure una mica del cap.
De fet, en el segon capítol del llibre No lo haré bien, el dediques a la síndrome de l'impostor 2, que el van descriure dues psicòlogues. Això va ser el 1978, no? Clar, possiblement als homes mai se'ls hagués acudit, Emma, acudit això de que podia existir justament aquesta síndrome, tot i que els homes també el pateixen, però amb menys intensitat.
Sí, amb menys intensitat i sobretot que en el seu cas és una cosa que és més atribuïble a un tipus de personalitat, no? Una cosa que no és estructural quan en el nostre cas sí ho és. Aquestes psicòlogues van estudiar el cas particular de dones, això que dèiem, no? com la Amanda Gorman, o la Michelle Obama, que totes diríem, vale, són objectivament brillants, no? Dones amb molta preparació, amb molta capacitat, amb llocs de responsabilitat, i totes elles coincidien en sentir aquest síndrome de la impostora, no? En sentir que si estaven allà era per mil qüestions que no tenien a veure gens ni mai amb els seus mèrits, no? Sinó amb sort, amb esforç, inclús amb algun error a l'hora de triar-les, no? I se sentien això, que estaven en llocs, però que no era perquè fossin intel·ligents, estiguessin tan preparades i fossin tan capacitades, sinó que tenia a veure amb motius, doncs, això, que no tenien a veure amb elles, no? I ostres, és el que passa, no? Que sempre, si les coses al final et surten bé, les dones que sentim aquest síndrome de la impostora, pensem que és perquè, bueno, perquè ens hem preparat molt, perquè hem estudiat molt, perquè ens hem esforçat molt, perquè... però mai diem, ostres, és que estic capacitada, no? Soc intel·ligent, estic preparada, com no havia de sortir bé? Doncs no, aquests motius, els que tenen a veure amb nosaltres, mai són l'explicació. En canvi, si surt malament, sempre és culpa nostra.
I per què continuem al mateix lloc? Tu deies, no? Perquè no som capaces de fer aquest fins aquí, Emma.
Sí, jo crec que perquè fins ara no hem entès que hi ha aquest component après, no? Que hem estat, perquè una de les característiques també és que no ho comentem, no? Ho portem com una cosa, com una tara secreta de pensar, ostres, és que si jo comento que em sento així, qui confiarà en mi si jo no confio en mi, no? Qui em donarà l'oportunitat si jo per dins em sento que no seré capaç? Llavors, com que hi ha hagut tot aquest, no, aquest tabú, aquest silenci de no comentar-ho, hem sentit que era algú nostre i, per tant, no hem fet res per combatre-ho, no? Hem seguit com dissimulant, fent les coses allò mig com podíem. Per això trobo que posar-li nom, reconèixer, sortir de l'armari, és el primer pas per tenir una eina, no? Una arma per treure-te'l de sobre. Això és molt important, posar-li nom i veure que no és culpa teva, perquè és que és això, sents molt alleujament quan penses que no sóc jo, és una cosa que és comuna, que és comuna, no? Que els hi passa a moltes dones.
Tu has estat capaç de vèncer aquesta veu interior?
Mira, jo estic en això perquè això sí que és dia a dia esforç, però ho estic dient aquests dies a les entrevistes, no? Jo estic fent coses que no hagués sigut capaç de fer, però jo no et dic fa 5 anys, fa 2 potser, no? Al final, la primera... Jo, tot i que no vull, no, dir, ah, mira, hi ha un ingredient bàsic, però sí que hi ha un, que és exposar-te, és no evitar. Perquè si evites, el monstre es va fent gran, no? A la veu va guanyant arguments per dir-te, veus com no pots, veus com no saps, veus com mai podràs. En canvi, si tu, en tot allò... A veure, tenim dret a dir que no al que no ens ve de gust. Jo parlo de dir que no a les coses que sí et venen de gust, però no et sents capaç. En el moment que tu dius que sí, i jo és el que ara és la meva filosofia de vida, no? Això ho faria si jo em sentís capaç de fer-ho? Sí, doncs ho faig. No espero que vingui el valor, no? No espero que em vinguin les ganes boges de fer-ho. I al final, jo trobo que si dius que sí, surti com surti, facis com ho facis, al final t'estàs com omplint, no?, d'arguments contra aquella veu, perquè quan et digui però no ho facis, no, que la cagaràs, que això serà horrible, que no sé què, sempre li podràs dir, bueno, ho he fet ja X vegades, no? I no ha anat tan malament. Perquè també el que m'estic domesticant molt és aquesta perdre la por a l'error, no? Al final, què és el pitjor que ens pot passar, no? I, si la pifiem moltíssim, què és el pitjor que pot passar? En una feina com la nostra, en aquest cas... Doncs jo m'ho dic, no? Això que a moltes persones els restaria l'autoestima, que és dir que al final ets insignificant, no? Qualsevol error que facis no tindrà cap rellevància, doncs al final és dar-me, no? Una mica de valor de dir, ostres, doncs ja està, ho faig. L'important és fer-ho perquè ser conscient que tu mereixes i que ets capaç de fer-ho.
Aquí al Matí a Ràdio Estel, un altre punt de vista. Estem coneixent justament l'altre punt de vista de l'Emma Vallespinós, periodista i autora d'aquell llibre que estem repassant avui, el No lo haré bien, cómo aprendimos las mujeres a no confiar en nosotras mismas. De fet, Emma, al llibre hi apareix el tuit de la periodista cultural Eva Piqué, que diu així: "Estimats Reis Mags, m'agradaria que em duguéssiu la seguretat dels homes mediocres. Tu què els hi demanaries als Reis?"
Jo també. Jo crec que també voldria la seva capacitat, no?, per sentir sempre que el que tenen s'ho mereixen, no? Al final, ells tenen una altra manera de viure les coses, no? I sempre, no sé, poso un exemple, que és que quan ens conviden a fer d'expertes o de tertulianes, ells sempre, no?, el primer que diuen és, bueno, enviareu taxi i nosaltres ho volem saber tot, no? Volem saber quines preguntes ens faran, sí, qui hi haurà, per què ens han triat a nosaltres, quan durarà, i això al final ens ha de deixar clar que jo també vull sentir-me així, no? Jo aspiro a sentir aquesta tranquil·litat absoluta davant de qualsevol d'aquestes exposicions, no?
I deixem-ho clar, perquè ja ho hem estat dient des d'un principi, deixes clar justament això, que No lo haré bien és un llibre per enfadar-nos juntes, d'una manera col·lectiva. Sí. Per tant, et volem preguntar avui, 11:40 minuts. Emma, fa gairebé un mes que s'ha publicat el llibre. En quin punt estàs d'enfadamenta col·lectiva? O ja estàs desenfadant? Com ho tens, això?
Estic molt enfadada, però alhora, perquè m'entenc, no?, aquesta ràbia que no l'hem de deixar de perdre, perquè correm també el risc de pensar, bueno, no?, ja hem aconseguit moltes coses, i jo crec que això serà un error, no?, que sempre hem de pensar que estem en el punt inicial, no?, que estem començant a ocupar els llocs que mereixem i a sentir el que hem de sentir. Però també estic contentíssima perquè moltíssimes dones, no?, se m'han acostat, companyes de feina, però inclús a les xarxes, per dir-me, ostres, és que em sento realment així, i m'he sentit això, no?, la paraula del dia, molt alleujada, inclús una companya, no?, que va estudiar amb mi a la universitat i fa molts anys que no veig, em va fer molta il·lusió perquè es va comprar el llibre i quan va acabar em va escriure un missatge i em deia, mira, Emma, és que havia dit que no a una xerrada i ha sigut acabar el llibre i he trucat i he dit que sí. I per mi això ha sigut l'alegria absoluta, o sigui, és el que em fa que sentir orgullosa, no?, del llibre, el saber que ens pot ajudar a les dones, a sentir-nos d'una altra manera.
Mira, abans de marxar, Emma, et volíem preguntar, ja darrera pregunta, No lo haré bien, és necessari, entenem, per les dones, sobretot per les que doncs es tenen a elles mateixes com les seves pitjors enemigues, que és així.
Sí.
Tu creus que ja hi ha homes que són uns bons aliats per les dones, que justament volen rebel·lar-se?
Sí que els n'hi ha, perquè, a veure, hem de sumar més, a l'equip, però m'he trobat, jo el llibre el dirigeixo a les dones, però hi ha homes ja que l'han llegit i em comenten, mira, m'ha servit per obrir els ulls, no?, per reflexionar sobre actituds i coses que no havia reflexionat mai, i, ostres, ha sigut sorprenent, no?, ficar-me en la vostra pell i sentir aquesta mena del que ha de ser estar en aquest cap des que tens 14 anys i convivint amb aquestes pors, no?, i jo crec que sí, que els necessitem, i sobretot vull que això, que si se'l llegeixen, obrin els ulls i se sentin interpel·lats, perquè sense ells no, tampoc farem res.
Emma Vallespinós, periodista i autora de No lo haré bien, gràcies pel llibre.
Gràcies a tu. Una abraçada.
Una abraçada. Uau, Vinga, doncs després de parlar amb la Emma Vallespinós, agafem una mica d'aire. Marxarem a publicitat just abans d'arribar a 3:15 d'aquest matí de dimecres, i a la tornada ja les estic veient, ja comencen a xerrar. Jo crec que elles dues no... cap aturador possible entre Txell Esteve i Olga Vallejo, que ja estan començant aquest Illes, que entrarà d'aquí res aquí al matí. De fet, avui ens parlaran d'aquesta pel·lícula, Asbestes, de Rodrigo Sorogoyen. Justament analitzaran això mateix, el paper de les dones en aquesta pel·lícula. Això serà després de la pausa publicitària.